no?, del que era el hub de l'electromobilitat per adaptar els seus projectes també a les altres plantes que tenim més enllà de la zona franca, no? Per tant, tenim reunions amb cada empresa pràcticament cada 3 dies, no? Estem intentant avançar amb el desenvolupament de les característiques tècniques dels seus projectes per encaixar-los, no?, amb els diferents centres de treball. S'està discutint amb l'empresa els nivells d'actius, s'està discutint amb les administracions les línies d'ajuts que poden tenir els seus projectes d'inversió i s'estan discutint amb nosaltres els compromisos que teníem establerts, no?, per poder garantir-los de caràcter laboral, no?, el manteniment de l'ocupació, el nivell salarial, bueno, les coses que evidentment teníem pactades en el marc de l'acord de la reindustrialització. No van malament les converses, estan avançant, s'ha confirmat, no?, la voluntat dels diferents inversors per poder acabar de tancar un projecte a les plantes de la Nissan, i jo confio que en les properes setmanes, abans d'acabar l'any, no? I es confio que una mica més tard d'acabar de derogar la reforma laboral, però més o menys a l'hora de derogar la reforma laboral, arribi també els acords de concreció de la Nissan, no? I a veure si celebrem aquest Nadal d'una manera, jo crec que important, dels treballadors i les treballadores de tot el país, especial de la Nissan.
Suposo que ha pogut parlar amb Unai Sordo des que ha estat reescollit com a secretari general de Comissions Obreres, sí, a tot Espanya. Venen reptes importants per davant, pels sindicats?
Evidentment, tenim un procés de transformació que és sistèmica en el món del treball, no? Tot l'impacte dels canvis en relació al model econòmic i d'empresa que ha d'incorporar a la lluita contra el canvi climàtic, la digitalització, i com impacta això en les relacions laborals, amb una tendència a la individualització, no?, com està passant amb el treball de l'autoocupació, no?, aquests falsos autònoms que es van proliferant en el món del treball, és un repte molt important que canvia les lògiques organitzatives del nostre sindicat per poder garantir que els hi donem la possibilitat de que tinguin drets col·lectius que sempre es mostren més solidaris que els drets individuals, no? Per tant, tenim reptes molt importants, però hem sortit del Congrés amb una, penso que amb un nivell de compromís i sobretot de força, no? Perquè ha estat un Congrés molt, molt potent en el sentit d'encoratjar, no?, el conjunt de l'actiu sindical per poder assumir aquests reptes, no? I no volem fer sols. També hem dit que no volem fer sols, que volem fer-lo amb el conjunt de la societat civil, no?, de les entitats que comparteixen amb nosaltres la construcció d'un model de societat més justa socialment, més igualitària, no? Doncs volem intentar travar aquestes aliances, no?, aquesta xarxa social, i intentar revertir, com deia abans, no?, aquelles reformes sobretot del Partit Popular, que es van gestionar la crisi i que han construït un model de societat on alguns han de trepitjar uns altres per poder viure amb dignitat, i per tant no volem que n'hi hagi ningú trepitjat.
Javier Pacheco és el secretari general de Comissions Obreres a Catalunya. Gràcies per haver-nos acompanyat avui al matí a Ràdio Estel.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé, una abraçada. Dos minuts per la publicitat i analitzem la conversa amb Javier Pacheco en temps de tertúlia. Avui amb Xavi Barrén, amb Roger Pidacabanyes i amb Sergi de Maia.
Ràdio Estel.
Tens Android? I tens l'app de Ràdio Estel? Doncs recorda descarregar-te la nostra nova app, Ràdio Estel Oficial. Busca-la, descarrega-te-la i continua actualitzat. Recorda, la nova app de Ràdio Estel per Android la trobaràs com a Ràdio Estel Oficial. Que no se't passi. Necessites algun producte de salut natural per tothom? Doncs apunta'n al telèfon 669-56-17-68. Recorda, 669-56-17-68. Els teus productes en 24 hores a casa sense desplaçaments ni esperes. I per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratorios Maen. Truca al 669-56-17-68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Las parejas estables tienen los mismos derechos hereditarios que los casados.
¿Quieres saber qué derechos tienes? ¿A quién tienes que reclamar? ¿Qué plazo te da la ley?
Si no conoces tus derechos, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-60-96.
bufeterojas.es. 93-246-60-96.
Música.
Per mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat, CoralCard és el teu gran aliat. CoralCard és un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquesta tardor necessites CoralCard. Sol·licita CoralCard a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. Apunta 669 56 17 68 i aconsegueix el teu CoralCard ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de CoralCard. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Sara Roy debuta amb un cant a l'amistat. Sabem que tot és més fàcil. Tot és més fàcil. La balada de Sara Roy acompanyada de Miqui Núñez que la col·loca al mapa de les noves promeses de la música en català. Ja a les teves plataformes. Serem nosaltres la màgia de l'aire. Descobreix Sara Roy. Escolta música en català. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Passen 7 minuts del punt de les 9 del matí. Sergi de Maia, com estem? Molt bon dia.
Hola,
ben tornat al matí a Ràdio Estel. Xavi Barrena, com anem?
Bon dia.
Bon dia. Roger Pidecabanyes, bon dia. Com anem?
Molt bé, molt bé. Aquí, després del clàssic aquest tan desastrós d'ahir, doncs, anar passant. També és veritat que tenim una situació al Congrés que no, en general no és gaire millor, eh? Vull dir, també seguren dies durs.
Avui hi haurà aquesta... No, en principi hi ha d'haver una reunió, no? Avui entre...
Una reunió de coordinació, sí.
Entre...
No, a veure, aquí, per fer la pau. Clarament això no acabarà... O sigui, no es poden permetre... Cap dels dos socis del govern espanyol es pot permetre el luxe de trencar. I d'aquí, per exemple, que Podem, al final, no hagi donat suport al seu diputat Alberto Rodríguez en el moment ja més dur de l'enfrontament amb Batet, doncs al final es prefereixen prescindir d'un diputat que prescindir de la coalició. Això és així. Però bé, no, està clar que hi ha coses sobre la taula, la reforma laboral, ara segurament en parlarem, hi ha coses sobre la taula que estan tensionant i molt les relacions entre els dos socis.
A veure, sí, ara en parlem, evidentment, de tot plegat. Jo us proposo, comencem per aquesta reforma laboral i a partir d'aquesta entrevista, aquesta conversa amb Javier Pacheco, com el secretari general de Comissions Obreres a Catalunya. Sergi, que era molt dur amb Nadia Calviño, jo crec que se li ha entès molt clarament a Javier Pacheco a què es referia i que ja ha dit que o això avança o els sindicats no és que mobilitzin, és que ja estan mobilitzant a la seva gent per sortir al carrer i abans que acabi aquest any, no?
És molt significatiu, que ja comencin a parlar d'això, perquè fins al moment semblava que la cosa estava força encarrilada. Vam veure precisament al Congrés de Comissions aquest cap de setmana com rebien amb aplaudiments a la ministra de Treball, que és la que estava encapçalant aquestes negociacions. Per tant, tot feia apuntar que l'entesa doncs, era segura, era fiable, que hi havia aproximacions, com diu Pacheco, com deia Unai Sordo, perquè també venien d'una llarga trajectòria de diàleg i de negociació que ho feia com molt factible i molt proper, i quan tenim aquest escenari, Pedro Sánchez, el president, decideix canviar les regles del joc, diguem-ne, posar un altre actor a la taula, almenys un, no sabem si més, no? Com deia Pacheco també, que canvia força l'escenari i que propicia doncs, el que dèiem, no? Que per primera vegada en aquesta legislatura, amb un govern d'esquerres, no? Clarament d'esquerres dins de la tradició democràtica espanyola, els sindicats majoritaris de classe comencen a parlar de conflictivitat laboral, de mobilització, i per tant, jo crec que és un element d'alarma per a aquest govern, que els sindicats comencin a llançar aquest globus sonda, no?
A veure, Xavi.
Bé, jo crec que aquí la diferència és el tema de l'interlocució amb Europa. És a dir, els socialistes van arribar al Moncloa sempre a llom del cavall més socialista que tenen, només d'esquerres, no? Reforma laboral, llei Mordassa, tot això es va anar apaivagant i han anat abraçant, com explícitament ho van fer en el Congrés de València, allò que ara en diuen la socialdemocràcia. A canvi dels fons europeus, els 77.000 a fons perdut i tota la resta, Espanya ha presentat un document reservat que no s'ha fet públic, on explica una sèrie de reformes que ha de fer en el seu mercat de laboral, seguretat social, etc, etc, etc. Estic segur que la reforma laboral forma part d'aquest paquet i per això posen Nadia Calviño, que és dintre de la línia socialdemòcrata el més liberal possible, diguéssim. I per això et xoca amb Yolanda Díaz. I tot plegat fa que la reforma laboral sigui potser primer el primer plat, però després vindrà tot el tema de la reforma de pensions, que també serà dur. Llavors, clar, tot això xoca amb l'espai natural de Podemos. Podemos, com diríem en castellà, ha aguantat carros i carretes per estar dintre del govern, per tancar-se, per bunkeritzar-se amb una cosa molt efectiva i molt llaminera i molt visual, que és la reforma laboral. Si ara a sobre Pedro Sánchez se'ls immiscueix en aquesta àrea pròpia, se senten atacats i activen els seus resorts, que són els sindicats. I com deia el Sergio, és molt significatiu que ja estiguem parlant d'això, de mobilitzacions i quan encara allò no ha passat res. Vull dir, allò tan típic de Toño Caliente. Pues mira, ves que no ho tinguem.
Lo qual evidencia que és profundament sensible. Clar, és que estem en un tema clau. A mi el que em sorprèn amb això és que Pedro Sánchez, quan ho tenia tot de cara per tenir bones notícies en aquest flanc, es generi un problema on no hi havia, jo crec que per un factor també molt transcendent, que és, que ja apuntava també Pacheco, no?, el que les enquestes diuen sobre l'increment del PP, sobre també, i molt especialment, la rellevància pública que està tenint Yolanda Díaz com a ministra, no?, que és una de les millors valorades, per sobre del cap de l'oposició, apropant-se a Pedro Sánchez. Jo crec que aquesta clau també l'hem de tenir sobre la taula per entendre què passa, no?
A veure, sí. Roger...
Sí, aquí hi ha diversos elements. Un dels elements és que Europa, tot i que ara, diguem, facilita que hi hagi diners i facilita polítiques expansives perquè envia fons europeus i hi ha una política laxa respecte al dèficit, a ningú se li escapa que al final Europa acabarà demanant també que hi hagi certes regles de contenció i que aquestes regles poden arribar a fer mal. Aleshores, fer ara polítiques molt expansives per després haver de fer marxar enrere al tram final de la legislatura és complicat i més quan te la jugues. Hi ha una altra qüestió també, que és que Pedro Sánchez ho fia tot a la recuperació econòmica. Ell creu que si hi ha diners al carrer, si la gent té feina i tal, es pot permetre doncs, tenir una mica més de fre posat en el tema de la reforma laboral, perquè al final el descontentament no serà tan profund. I aquí anem, jo crec que anem a una qüestió purament electoral. Tothom està mirant ja de reull quan es fa el tret de sortida de la campanya electoral, que jo crec que ja va començar amb els congressos i la convenció política del PP i el Congrés del PSOE, i és veritat el que deien sobre el tema de les enquestes. Preocupa molt que el PP estigui tan amunt. Crec que Sánchez, amb aquesta aposta que fa per la socialdemocràcia, pretén ocupar l'espai central, o sigui, un espai més al centre del que estava el PSOE fins ara, que deixa l'espai esquerre perquè no li preocupa tant a Yolanda Díaz, encara que les enquestes siguin bones per ella i sigui una ministra molt ben valorada, i que vol arribar a final de la legislatura intentant ocupar el màxim d'ample de banda.
Clar, però hi ha una qüestió, segurament, que jo crec que és significativa, Roger. Pedro Sánchez va fer campanya ja des del 2015 dient que derogaria la reforma laboral del Partit Popular i feia ho dic perquè feia servir la paraula derogar, sí, la reforma laboral. Calviño, que és a qui ara ha acabat donant el seu suport, diguem-ne, a Pedro Sánchez, com a mínim en aquest inici del pols, feia servir la paraula reformar, no derogar, sinó reformar o retocar la reforma laboral. I ahir surt Adriana Lastra en roda de premsa i per mi diu dues coses que són molt simptomàtiques del que està passant, no? Que és, diu, la reforma es derogarà i serà el PSOE qui ho faci, no? És a dir, que clarament han obert també una batalla sobre aquest discurs de qui serà, qui es quedarà la medalla, no?, d'aquesta derogació.
Sí, sí, a veure, en realitat no serà una derogació perquè és impossible legalment derogar la reforma laboral. Serà una actualització de la llei, una reforma de la reforma, si volem, però clarament no serà una derogació
perquè,
de la
llei. Sobretot perquè la reforma laboral, als partits polítics els interessa molt dir quina part és però en realitat és una, diguem-ne. I clar, clar. No volen derogar la reforma laboral, sinó tocar alguns dels elements de l'últim cop que el Partit Popular va modificar la reforma laboral, diguem-ne.
Clar, i és veritat que hi haurà una lluita per veure qui es posa la medalla, però al final jo crec que aquí Pedro Sánchez, quan faran una reforma que acabaran lligant, o sigui, això no es trencarà per la reforma laboral, la coalició no es trencarà, crec que acabaran arribant alguna mena d'acord en què els dos socis es puguin sentir més o menys còmodes, que cadascú intentarà posar-se les seves medalles de com acabarà això. I és que no hi ha alternativa, perquè si això acaba molt malament hi haurà un avançament electoral. O sigui que no hi ha alternativa, perquè a més amb un avançament electoral, tal com estan les enquestes, més enllà del FIS, la resta d'enquestes diuen que PP i Vox poden governar. Per tant, haurem d'arribar a un acord, fins i tot en els termes que tu deies, de qui es penja les medalles i quin tipus de medalles es penja cadascú dintre dels elements de la reforma.
Sí, jo estic d'acord, eh? Jo no crec que arribi la sang al riu, diguem-ne, perquè no els interessa a cap dels dos. El PSOE i les enquestes els estan donant moments més crítics. Yolanda Díaz, tot i que ella personalment té una bona valoració, la coalició que pretén representar tampoc té bons números i sobretot està immersa, no? Se suposa, en un projecte que ella es pretén que lideri i que suposi la unificació d'aquests diferents partits, no?, que estan ara mateix dividits en aquesta ala esquerra del PSOE. Per tant, jo no crec que hi hagi avançament electoral ni que hi hagi ruptura ferma. El que sí que crec és que això és simptomàtic d'unes tensions en les quals, doncs, per part del PSOE intenta jugar a dues bandes, per una banda contenir fugues cap a la dreta, però també per l'altra, i això que les declaracions que citaves d'Adriana Lastra, doncs és significatiu, posar-se medalles com a els representants d'aquesta derogació de la reforma laboral. Sí que crec que, i ho apuntava el Xavi abans, no? Sí que crec que per a Unidas Podemos aquest és un tema molt substancial. De fet, un periodista l'altre dia recordava que l'element per convèncer Yolanda Díaz per part de Pablo Iglesias de ser ministre d'aquest govern va ser precisament el compromís de que es derogaria la reforma laboral. Per tant, no només és un tema clau per Unidas Podemos, per la seva trajectòria, per la seva tradició, per la seva ideologia, sinó que personalment, per Yolanda Díaz, és, diguem-ne, segurament el seu principal llegat, no?, en aquest govern, i sí que crec que, bueno, que això generarà tensions, però que no arribarà la sang al riu. Ara bé, la persona, diguem-ne, qui ho lideri, qui ho protagonitzi, sí que serà un element clau que, bueno, que serà dur de pelar.
Jo posaria també sobre la taula el factor quasi psicològic de negociació del Pedro Sánchez. És a dir, Pedro Sánchez és un líder que li agrada cargolar al màxim amb qui negocia, en la creència de que tothom viu en la realpolitik. És a dir, poso un exemple. Negociacions dels pressupostos del 2019. A Esquerra no li convenia un avançament electoral que podia donar pas a un tripartit de dretes. Per tant, jo li presento uns pressupostos que els ha d'acceptar sí o sí. Aquí va mesurar malament. Esquerra no els va acceptar i van anar a eleccions. Van haver de fer dues i van anar com van anar. Amb Yolanda Díaz podria passar el mateix. És a dir, com que no volen sortir de govern, perquè no volen sortir de govern, perquè no és lògic, segons els manuals de realpolitik, voler estar fora del govern quan pots estar dintre, els puc collar fins a on vulgui. Llavors hi ha temes sensibles, Esquerra seria la taula de negociació, Yolanda Díaz seria el tema de reforma laboral, que hi ha un punt en què els partits no poden transigir. Llavors hi haurà un punt, si Pedro Sánchez va més enllà d'aquesta línia, veurem què fa Podemos, perquè no pot acceptar o no pot anar després a unes eleccions al seu electorat lluint una reforma laboral que no sigui la que havien promès. Quan deia que havien aguantat carros i carretes, per exemple, el projecte propi de Podemos de la llei de memòria històrica s'assemblava molt més a la d'Esquerra Republicana que la del PSOE. Al final, en Consell de Ministres, els de Podemos van acabar donant suport a la del PSOE. És a dir, sí, cedim aquesta peça, que potser és més simbòlica que una altra cosa, però nosaltres ho apostem all in en el tema de reforma laboral. Per tant, en funció de com colli Pedro Sánchez, jo no descarto res.
I jo, permet-me que afegis una cosa, crec que amb aquesta lògica que deies de Pedro Sánchez, que estic d'acord, s'equivoquen, i és un error que no és només seu, sinó que és bastant tradicional, jo crec, dels governs de coalició, s'equivoquen en creure que es poden salvar per separat. És a dir, en els governs de coalició, al final, hi ha un balanç compartit. No? I en la mesura en la que el govern pot presumir d'un bon balanç, no només en polítiques públiques concretes, sinó també precisament en la contenció, diguem, de la conflictivitat social o laboral que tinguis a davant teu, com és el cas que t'estan anunciant els sindicats. Tot això contribueix també al teu èxit electoral. Pensar que tu pots ja començar, que és una cosa, crec, una mica sanchista en aquest sentit, certament, començar a fer càlculs i descomptes sobre com això li pot afectar el meu soci i jo aprofito per escalar i guanyar protagonisme, llavors convoco eleccions... Aquesta mena de tacticisme, jo crec que bastant absurd, doncs al final crec que demostra que acaba erosionant, com va passar en les últimes eleccions, els socis i que haurien d'interioritzar més que en governs de coalició o es salven tots o no es salven, diguem-ne.
És possible que Sánchez, en els seus càlculs, ja tingui aquesta variable, perquè Sánchez i a Moncloa ho diuen també, ells necessiten que Podem tregui un bon resultat a les seves eleccions. És a dir, ells necessiten que Podem mobilitzi tot el seu vot i després ells mobilitzar també el seu per tenir un bon resultat, per poder, com a mínim, reeditar el govern de coalició, que és l'objectiu, no? I, per tant, a mi la sensació que m'ha fet aquests dies és que posen Nadia Calviño per fer un control de danys, és a dir, per assegurar, la posa a coordinar, per assegurar que això no se'n vagi de mare, i també per intentar entrar a la patronal més en l'acord, i que després, al final, és possible que faci un gir també per donar-li protagonisme a Calviño, eh? Perdó, per donar-li protagonisme a Yolanda Díaz, perquè... d'alguna manera, Yolanda Díaz, i ho estàvem dient, necessita aquest element per vendre el seu electorat. Llavors, Sánchez, si és intel·ligent, perquè jo crec que és un líder molt fred, però molt intel·ligent, si és intel·ligent veurà que ha de donar alguna peça que Podem pugui vendre el seu electorat, més al final de la legislatura. Si no es pot permetre que hi hagin els sindicats manifestant-se contra el govern on hi ha Podem, o tenir Podem a l'altra banda de la barricada.
Jo no tinc ben bé clar qui posa Nadia Calviño, si Pedro Sánchez, evidentment que el posa ell, o Brussel·les. Recordem que tot el pla d'ajut a les autonomies per sanitat dels 16.000 milions és el primer que ha dit a Madrid que a Brussel·les que s'eliminarien. Aquells 16.000 milions que es van donar, que s'han donat, i que les autonomies demanen que sigui estructural per mantenir uns nivells de sanitat pública adequats, són els primers que han dit que es deixarien de donar. I tot això és cara a Brussel·les. Tinc dubtes. I després, al final, quan fas això, quan dius dels càlculs i tot això, al final, Iván Redondo no existia. És Pedro Sánchez. Pedro Sánchez és Iván Redondo i mateix.
Sí, el que passa és que hi ha una qüestió que a mi em sembla significativa, no? Que és quan tu escoltes a una persona com Javier Pacheco dient, escolta, nosaltres ja estem mobilitzant a tothom per sortir al carrer. En realitat, és un avís molt clar a Pedro Sánchez perquè li estan dient, escolti'm, vam començar a negociar amb una ministra seva, socialista, no? Senyora Valerio. Vam arribar a tancar tota una sèrie de qüestions. Les hem seguit treballant amb el seu govern, encara que fos Yolanda Díaz, era el seu govern. I ara que ja ho tenim pràcticament tot embastat, vostè ve a dir-nos que això salta? És a dir, per molt que intenti fer aquest moviment Pedro Sánchez, a qui s'assenyalarà serà a Pedro Sánchez. Perquè ja no hi haurà marge a dir és que ha passat alguna cosa estranya o alguna... No, hi havia un camí que estava marcat i pràcticament definit, i si es trenca o s'esberla en algun sentit, les mirades, Sergi, seran per Sánchez, no seran per ningú més. És a dir, no, ningú culparà Calviño, perquè ja ha sortit Sánchez a validar Calviño. Per tant, allò que no funcioni com havia de funcionar a ulls, per exemple, dels sindicats, a qui li diran que ho ha tocat és a Sánchez.
Sí, absolutament, clar, és que aquí se l'està jugant, és el que deia a l'inici, no? És a dir, aquí Sánchez se l'està jugant creant un problema a on fins ara no n'hi havia. I en un tema tan extraordinàriament sensible per als seus socis, per suposat, però també per qualsevol societat, no? Com és la política laboral, sorprèn que precisament allà on hi havia calma, doncs generi enrenou amb aquest canvi tàctic que, bueno, que respon una mica als elements que hem apuntat. I la variable Brussel·les, doncs l'estem anticipant també. És a dir, tampoc tenim elements per pensar que des de Brussel·les la reforma que està en diàleg i en la qual està participant la COE, si eventualment, com és d'esperar, com s'ha fet sempre en aquest país, que és amb l'acord de la COE, se n'han fet moltes reformes sense l'acord dels sindicats, però sense l'acord de la COE no se n'ha fet cap, no? Fixeu-vos. I per tant, com és d'esperar que aquest acord també estigui, diguem, en la signatura final, no veig el perquè realment Brussel·les podria oposar-s'hi, no? I aquests són els termes que teníem fins ara. És a dir, la negociació estava fent amb aquests elements, no? Amb aquesta estabilitat, amb aquesta bona voluntat, no? Amb aquesta aproximació i amb aquesta bona sintonia. Per tant, efectivament, és preocupant per ell, diguem-ne, perquè és qui protagonitza doncs, aquest canvi, crec que innecessari, veient com estava la situació, però, sobretot, genera una crisi que, bueno, doncs això que tensiona un govern doncs, que ja té prou adversaris, diguem-ne, no? Jo crec que tot plegat, si més no, en aquest punt, mala jugada per part de Sánchez.
Aquí a Madrid, què hi respireu, Roger, en relació amb aquesta... Avui, al principi, s'hauria de produir al llarg del dia d'avui aquesta reunió, o com a mínim aquesta primera reunió de seguiment, no?, que en diuen ells, de la coalició. Més enllà de que tots convinguem que a cap dels dos els convé trencar, amb el dubte que hi deixa el Xavi Barrena en aquest sentit, diguem-ne, d'assistir massa a la corda, creus que estem davant d'una crisi que intentaran tancar ràpid, o ja hi ha massa qüestions damunt de la taula com perquè en una reunió avui amb dilluns quedi tot resolt?
Hi ha un element que és interessant, que és la manera com Yolanda Díaz negocia i aborda les seves relacions personals i professionals. I hi ha un canvi molt significatiu respecte a Pablo Iglesias. Yolanda Díaz, diguem que fa una aproximació a aquest tipus de conflictes molt més a la gallega. Ella mateixa ho diu, jo soc gallega i treballo d'una manera diferent, molt més a la gallega, i això vol dir amb una mica més de mà esquerra, però també amb contundència. És una persona, en el fons, molt dura. O sigui, les formes no volen dir que al final ella no sigui una guerrillera en el tema de les negociacions. I això s'haurà de veure. És veritat, hi ha una sensació de fons de que l'esquerra té una capacitat autodestructiva espectacular, no? I això fa patir, i més amb els precedents que hem tingut, totes les baralles entre PSOE i Podem, però és evident que no, a cap dels dos els interessa. Podem, bueno, l'espai de Yolanda Díaz, no ha fet encara aquesta regeneració, aquest trànsit cap al nou moviment que vol liderar Yolanda Díaz. Per tant, no està preparat, no té el forn ben engreixat, no pot anar a eleccions. I després també hem de tenir en compte, dins de la posició de Podem, les diferències entre Ione Belarra i Yolanda Díaz. Aquí hi ha una qüestió també de poder intern dins del partit, de sectors més durs, de certa recança de Podem com a partit respecte a Yolanda Díaz, que recordem que no és militant i que és militant del PCE i, per tant, ve d'un altre espai. I aquí hi ha una de les claus també que està per sota, no?, que explica algunes de les coses que estan passant.
Jo crec que...
Digues.
També, per emmarcar-ho en altres elements, no? El Congrés del PSOE, bastant recent, no? En aquest Congrés, jo crec que Sánchez intentava fer una reconciliació també amb el sector, diguem, que m'he identificat com a règim del 78, és igual, els barons i els líders tradicionals històrics del PSOE, de diferents posicions, no? Però que, també crec que ho podem interpretar com la voluntat d'aglutinar doncs, aquesta diversitat que havia estat díscola fins fa ben poc, no?, com en el tema dels indults, per exemple, i reposicionar-se potser davant d'un nou escenari també europeu en el que en alguns països la socialdemocràcia doncs, sembla que està ressuscitant, per dir-ho així, no?, o que està repuntant, sí. I amb la idea d'afrontar doncs, temps convulsos com els que tenim per endavant, doncs sense tancar-se cap porta, no només a l'esquerra, sinó també a la dreta.
Tot això, el normal seria que ara estiguéssim parlant de la negociació de pressupostos. Perquè el divendres, em sembla, corregeix-me, Roger, però acaba el termini de presentació
sí,
d'esmenes
sí.
De la totalitat.
El dia 29, no?
I som a dilluns i el més calent és a l'Aigüera, diguéssim. I no normal seria que estiguéssim parlant d'allò que aquesta tarda hi ha una reunió entre l'Astra i Rufián per no sé què. I no, aquest, el focus ara està dins de la Moncloa. I això, evidentment, el que fa és retallar el temps un altre cop la forma de negociar de Sánchez, no? El traga, mira, estem a dijous i això. Esto es lo que hay. I tornem un altre cop a aquest sistema psicològic o de negociació, de pressió, que a vegades li surt bé i a vegades no.
També sí, és realment...
Digues, Roger.
No, hi ha un element, això que diu Xavi, de la forma en què negocia Sánchez, que és que al final és una lògica que ja va inventar al seu dia el PSC en Zaragoza, que si tu no vas, ellos vuelven, no? Sí. I amb això t'he collat Esquerra al final, perquè Esquerra, i a més hi ha un altre factor amb Esquerra, ha apostat tant i ha fet tants esforços per aquest diàleg, per aquest clima d'entesa amb el PSOE, que quan a l'últim tram els hi demanen sacrificis, els hi costa fer el pas enrere i dir, ops, fins on hem arribat, no? Perquè ens estem aquí, no estem traient res d'aquesta entesa, i resulta que estem tots enfangats ja fins al coll. Jo crec que, de fons, el que hi ha és que ells, Esquerra, ha mimat tant i ha creat tant aquest acord que és com difícil, no?, allunyar-se'n i fer un pas enrere i potser fer una revisió del que ha passat fins ara. I això és el que fa Sánchez amb tothom. I li surt bé perquè hi ha una dreta que li fa el joc, és a dir, l'ajuda, no és que li faci el joc, és que l'ajuda a fer aquest tipus de jugades perquè està forta. I si realment si cau el seu govern, qui arribarà a la Moncloa serà el PP i segurament Vox.
Ah. També és veritat que en aquesta qüestió interna de Podem i PSOE, Roger, tampoc hi ha fet gaire res la dreta, eh? Ja, com que ja veiem que ja n'hi havia prou amb ells sols, saps què vull dir?
Sí.
Ja s'ho han deixat, perquè és la primera crisi de govern que conec a través de Twitter.
Sí. I a més amb unes maneres això, amb unes maneres de fer-ho públic una mica estridents, no? El tuit de Jone Belarra és estrany, com a mínim. I és que ja diu... Jo crec que parla molt malament de la seva relació i diu moltes coses sobre la seva relació, el fet de que es faci públic a través d'un
tuit. Ho dic sobretot, Roger, perquè el tuit, més que semblava que anunciava que s'havia de fer, semblava que ho demanés per allà, saps? És com si, bé, sí, ho he demanat internament i no m'han fet cas, ho posaré aquí a veure si així algú es dona per al·ludit, per entendre'ns.
Bueno, jo crec que també té la necessitat de reaccionar, que són una mica les coses que impliquen aquestes tensions entre socis, no? Que és la reacció ràpida, la intervenció, també per demostrar, diguem, fortalesa, no?, serietat, que una acció que, compte, no relativitzem. És a dir, a mi em sembla d'una gravetat enorme, diguem-ne, i que mereix una reflexió profunda sobre el paper de Meritxell Batet en aquest contenciós, que ha acabat provocant, és a dir, tornem una mica al mateix, no?, en bona mesura un problema greu on no necessàriament l'hi havia, diguem-ne, perquè al final és ella qui decideix quina és la mesura que s'acaba prenent, no?, i que, per tant, es podia haver solucionat d'una altra manera entre socis, no? És a dir, si anem a l'origen, jo posaria, diguem-ne, per dir-ho així, la deslleialtat, no?, la confrontació i la tensió en el moment en què Batet, contra l'opinió dels seus lletrats, contra l'opinió de qualsevol jurista que jo hagi llegit també aquests dies, doncs decideix que la sentència cap a Alberto Rodríguez implica retirar-li l'acta de diputat. Era d'esperar que Unidas Podemos no es quedaria de mans plegades. Podem valorar si la reacció és més o menys pertinent. Però, home, és evident que aquesta decisió no avalada legalment ni tan sols pels teus advocats directes, implicaria conflicte i tensió entre socis.
Jo estic d'acord que Batet, diguem, no ha estat valenta en el moment en què tenim una dreta envalentonada a nivell judicial, una dreta estrada de la justícia que ja va fer les seves proves i els primers moviments amb el procés independentista, posant la mà dintre de les cambres de sobirania popular, tant el Parlament de Catalunya com el Congrés van acabar inhabilitant diputats i apartant-los i furtant els drets dels ciutadans que els havien votat, i això que es va obrir la porta contra l'independentisme, doncs com diu la llegenda, es va extenent i ara Podem, i no ens hem d'estranyar que després sigui PSOE. Batet, no, jo crec que no ha estat valent a l'hora de defensar els drets dels seus diputats de la cambra i defensar una institució que, si en aquest estat hi ha separació de poders, no entenc per què el poder judicial ha d'estar per sobre el poder legislatiu i per què ha de deixar que els jutges determinin qui pot tenir seient al Congrés, més quan els lletrats del Congrés no estan d'acord amb el criteri judicial. També és veritat que ella va actuar una mica moguda per una trampa, la trampa que li fa Marchena a pressionar-la, no? Quan la Marchena li envia una carta i li diu vostè apliqui la sentència. La sentència realment no deia que s'havia d'apartar Alberto Rodríguez, deia que Alberto Rodríguez quedava inhabilitat pel sufragi passiu, és a dir, que no es podia presentar a les eleccions, res més. I a partir d'aquí jo crec que hi ha una por igual estructural, en la política respecte a la justícia, que acaba fent que Batet faci el pas i el faci fora. Ara, hi ha altra cosa. Tu, Sergi, deies que Podem ha reaccionat, Podem ha acabat deixant tirat també el seu diputat, perquè al principi van
anunciar... No, jo em referia al tuit de Belarra, diguem que la reacció immediata es pon una mica la necessitat de fer alguna cosa, no? Com el de presentar la querella, diguem-ne, no?
Podem, al final, no ha donat suport, ha preferit mantenir la coalició i que no hi hagi, no portar això a l'últim extrem, i abandonar, diguem, el seu diputat dient-li que no, que si algú s'ha de carallar contra la presidenta del Congrés, que sigui ella a títol personal. I això, doncs, és el que ha precipitat també que Alberto Rodríguez hagi acabat deixant la política.
A veure, Xavi, farem una pausa en aquest tema. Després el reprenem, perquè hi ha una qüestió que em sembla molt, molt interessant. Però a veure...
No, primer volia dir, que volia fer notar que vivim, o hem viscut en una anomalia històrica els últims 2, 3, 4 anys, que és que l'esquerra ha estat molt més unida que la dreta, que és una cosa que la història d'Espanya s'ha tirat molt enrere per veure un episodi així. És a dir, mentre la dreta va anar a les últimes eleccions amb tres marques totalment diferenciades i fins i tot buscant-se les pessigolles entre elles, l'esquerra només va saber cadascú guardar el seu jardí, sinó que estan pactant i estan governant junts. I això és una anomalia absolutament històrica. I sobre el tema de Batet, jo crec que si la successió d'esdeveniments hagués passat primer lo del diputat de Podemos i després lo dels els presos independentistes, la cosa hagués sigut diferent. Però venint d'on veníem, Batet crec que fa el que creu que ha de fer o el que se li demana que faci o el que s'atreveix a fer. I em sembla que aquí el paper que va tenir la pròpia Batet en la defensa o no defensa de les actes dels diputats dels presos independentistes, que ningú, ni Podemos, ni ningú va ni tan sols estossegar, jo crec que és bastant decisiu.
Sobretot hi ha una qüestió que abans ho apuntava Roger, i jo crec que sí que hi ha una diferència, no? Tu deies, jo crec que Batet potser no va prendre una decisió quan la sentència o el paper que li va enviar Marchena no deia ben bé que havia de fer el que va fer, i és que hi ha una qüestió molt, molt, molt clara, que abans no existia i que després del procés existeix, no? Que és la inhabilitació. És a dir, tu saps que qualsevol moviment polític que tu acabis general, si és denunciat, ja acaba al Tribunal Suprem, perquè són polítics i acabaria directament al Tribunal Suprem. Sí. Hi ha una qüestió que és la inhabilitació política, que està allà, que treu el cap, i que això ja val per qualsevol...
Per ella ha tingut por polític, de les denúncies que li anunciaven PP i Vox, i a més aquestes denúncies haguessin acabat a la taula del mateix jutge que ha jutjat ara el diputat de Podem.
Ara hi anem amb aquesta qüestió, perquè a mi em sembla molt interessant de debatre, perquè canvia radicalment la manera de fer política i d'afrontar la política, en qüestions que fins i tot estan senzillament en el debat polític, no? I aleshores aquí les fronteres, diguem-ne, són una mica espinoses, són perilloses, diguem-ne, no? Des de fa un temps ençà, com de fet ja s'havia alertat també des d'alguns sectors a casa nostra quan passava el que passava amb el procés. Ara hi entrarem. Abans, us demano una pausa, una petita pausa. Són les 9:37 minuts del matí. Ens està escoltant ja des del Regne Unit en Salvador Massip, que és metge investigador a la Universitat de l'Est. El senyor Massip, com estem? Doctor, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, què tal?
Gràcies per acompanyar-nos. Parlàvem amb el doctor Massip, jo crec que deu fer 10 dies, encara no, 15 dies potser com a molt, quan ens plantejàvem si fèiem bé d'aixecar pràcticament totes les restriccions a casa nostra, mantenir la mascareta o no. I en qüestió de dies han passat diverses coses, entre elles és que ens ha aparegut aquesta variant Delta Plus aquí al Regne Unit. No sé què teniu al Regne Unit, que mira, us va tocar primer, la primera variant Delta va detectar-se aquí i ara parlem d'aquesta Delta Plus. Fins on ens hem d'amoïnar amb aquesta variant Delta Plus?
A veure, hi ha dos motius pel qual està sortint el Regne Unit. Primera, perquè les variants apareixen a les zones on hi ha més descontrol de casos, i en aquests moments al Regne Unit hi ha un munt de contagis totalment descontrolats. I la segona és perquè els anglesos ho miren. Es fan molta menys proves a la resta de països. Els anglesos tenen molta capacitat per mirar les variants i això fa, doncs, que ells les detectin abans. En aquests moments no sabem exactament on ha sortit encara aquesta variant. Podria ser anglesa, podria ser altres llocs. Tampoc sabem com està d'estesa. És possible que estigui a molts més llocs del que ens pensem. De fet, a Catalunya s'han vist, ja en sembla, si no m'equivoco, uns quants casos. Però 5. No sabem quin percentatge. Exacte, no sabem quin percentatge real és en aquests moments aquesta variant. Bé, crec que el més important és que fins ara veiem, doncs, que és una variant que sembla més contagiosa, fins a un 10 o un 15% més contagiosa. Aquesta sembla l'única diferència important. I això és bo o dolent? Bé, bo no és, evidentment, però tampoc és tràgic. És normal que les variants, el virus, tots els virus, vagin evolucionant, i quan surt una variant doncs, que per casualitat és més contagiosa, és la que s'acaba imposant. Ho hem vist com la Delta es va imposar a l'Alfa, com l'Alfa es va imposar a l'anterior. Ho hem anat veient amb la pandèmia, ho anirem veient amb els anys que queden de pandèmia. Mentre aquestes variants no tinguin massa cosa més que això, més infectivitat, bé, sí, és cert que és més difícil de controlar, però no és un problema gros. El problema serà si alguna d'aquestes variants s'escapa als anticossos. Això és la gran por que tenim des del principi.
El problema és que fins ara, quan havien anat apareixent variants, doctor, nosaltres estàvem en una etapa en la qual estàvem plens de restriccions, i el debat que teníem era si alguna era més o menys excessiva pel punt en què estàvem. Clar, ara, la variant Delta ja va suposar un trasbals quan va aparèixer, perquè era molt més contagiosa. De fet, sense variant Delta, segurament la cinquena onada a casa nostra no hauria existit, no només pel fet que hi hagués la variant Delta, però és, evidentment, l'arribada de la variant Delta la que ho precipita tot. I ara ens arriba la Delta Plus, però amb un canvi substancial. És que aquí de restriccions ja no ens en queden, només la mascareta.
Bé, això no crec que fes massa diferència amb la Delta o la Delta Plus. Són totes dues molt contagioses, i el fet que estem doncs, ara en un moment de menys restriccions ens posa més en risc, evidentment. Per això passaria amb qualsevol variant. Recordem que aquest virus és molt contagiós des del principi. O sigui, una mica més o menys la variant actual no canvia el fet que hi ha un virus molt contagiós donant voltes pel món, particularment per Europa, i si no tenim les fronteres tancades, doncs el virus pot entrar. Això ja és evident. El que crec, que jo no crec malament, no veig malament el fet de que les restriccions hagin disminuït en aquestes últimes setmanes, perquè si hi ha algun moment per treure restriccions és ara. O sigui, ara estem en un moment molt bo, molt ben vacunats, molt poc virus circulant. Doncs està bé, crec jo, després d'un any i mig de patir, que anem recuperant una mica alguna cosa. Però s'ha d'explicar, s'ha d'entendre que aquesta recuperació no és definitiva. És a dir, els passos endavant que fem ara no és ja per sempre. És a dir, obrir l'oci nocturn, tenir restaurants, treure restriccions d'aforament, tot això funciona ara, però pot ser que no funcioni d'aquí 2 mesos. Per tant, jo crec que aprofitem el que tenim ara, amb un ull posat a la corba de contagis. Si pugen els casos, doncs tirem enrere. O sigui, el ciutadà ha de ser capaç, ha de ser prou madur per entendre que en un temps de pandèmia totes les decisions, totes les mesures no són definitives. S'han d'adaptar a cada moment. Quan les coses van bé, fas més coses. Quan les coses van malament, fas menys coses. I que les coses poden anar malament, o que segurament aniran malament a partir d'ara, és evident, perquè un cop toques fons, diguéssim, estem al mínim de contagis, només podem anar cap amunt. Els casos aniran pujant. La clau és que aquests casos es mantinguin a uns límits relativament baixos i no es desmarxin, com ha passat al Regne Unit. Per tant, hi haurà d'haver-hi un cert control, sens dubte, de la situació.
Una de les claus des d'un punt de vista social és que tots hem de començar a assumir que ara començarem a veure com els casos comencen a anar a l'alça, és a dir, a partir del moment en què hem anat aixecant restriccions i que hem mantingut doncs, ja només la mascareta, el més normal és que les xifres tornin a créixer.
Efectivament, sí. Però, clar, la clau és ara què vol dir això de créixer, no? O sigui, el que esperem que no passi és un pic, un gran pic, una gran onada. És a dir, créixer pot anar creixent una miqueta. O sigui, el que és impossible és que els casos baixin quan fas més situacions de contacte social. Això em sembla que no hem de ser epidemiòlegs per entendre-ho. Portem un any i mig vivint amb aquest virus i sabem que com més contacte social, com menys restriccions hi ha, sempre hi ha més risc de contagi. Això és evident. La clau aquí una mica és veure que això no superi un cert llindar de casos. O sigui, que puguis mantenir-ho pujant, però a la baixa sempre, amb uns nivells més o menys baixets, però creure o pretendre que aquest virus ja no tornarà a pujar no és realista.
Clar, aquí a Catalunya, d'aquesta variant britànica, per exemple, el Departament de Salut explicava aquest cap de setmana que se n'han detectat 5 casos. És evident que aquí no es busquen variants amb la força i la freqüència que es fa al Regne Unit, però vaja, tenint en compte que no sé ara mateix quants vols diaris deuen arribar a l'aeroport de Barcelona per entendre's, que connectin amb diverses ciutats britàniques, doncs és bastant probable, i el mateix departament ho reconeix, que aquesta variant ja estigui per aquí. Però esclar, jo crec que divendres, si no recordo malament, crec que la quantitat de contagis diaris aquí al Regne Unit la teniu al voltant d'uns 50.000 casos aproximadament, no? I que hi ha algunes informacions deien que podríeu arribar als 100.000 casos si no s'intenta posar algun tipus de fre, que sembla que el govern no el teniu gaire per aquesta labor.
No, no, jo crec que és un error absolut la gestió en aquests moments al Regne Unit. El Regne Unit ha pres decisions bones, ha pres decisions penoses, i aquesta és una d'elles, la idea aquesta del 19 de juliol del Freedom Day, dir a partir d'ara ja no fem res per parar el virus, anem a conviure amb el virus, és absurda. Evidentment, era molt pitjor quan ho van proposar al principi de la pandèmia, perquè, clar, llavors, sense vacunes, la mortalitat que ha sigut terrible, però fins i tot ara estem batent rècords de mortalitat dels últims mesos, estem batent rècords de casos, perquè la vacuna no és la solució a la pandèmia, és una de les solucions, és potser una de les barreres més importants que tenim, però per si sola no pararà la pandèmia. Tu, quan estàs molt vacunat, igualment has de fer aplicar una sèrie de mesures de contenció, i si les treus totes de cop i, a més, no les tornes a posar, que tornem al que dèiem abans, si no les tornes a posar quan les necessites, clar, això és una recepta perfecta pel caos i el desastre que hi ha en aquests moments al Regne Unit. Per això els científics estan demanant ara a veure, reconsiderem aquesta idea de no tornar a aplicar restriccions, perquè està claríssim que no està funcionant. Què està passant? Doncs que, evidentment, la mortalitat és molt baixa, el percentatge, si més en percentatge, la mortalitat és baixa, perquè les vacunes actuen bé, funcionen molt bé i paren la mortalitat. Però una mortalitat molt baixa, quan tens molts contagis, el número absolut continua sent molt alt. Encara que tinguis un 0,1% de mortalitat, si tens 50.000 casos, el número absolut de morts evitables, a més, és alt. I aquesta és la situació que estem trobant ara, amb aquestes xifres de mortalitat setmanals que totalment evitables, que no som, no, cap estat s'hauria de permetre, cap estat hauria d'acceptar com a tolerables.
Al Regne Unit, els científics esteu demanant al govern britànic que prengui mesures davant del que està passant. En el cas català, el comitè d'experts de científic que assessora el govern català en matèria de Covid-19 aquest cap de setmana ja ha avançat, ho ha fet la doctora Magda Campins, que recomana al govern català que es plantegi d'extendre l'ús del passaport Covid, que fins ara, diguem, que el govern català ha estat bastant reaci, diguem-ne, a utilitzar-lo més enllà de l'oci nocturn. Faria bé el govern català de començar a plantejar-se que aquest passaport s'ha d'utilitzar quan més millor?
Home, jo crec que és una capa més de protecció, el que dèiem abans, no? Parlàvem de les capes de protecció. Ara, el fet de saber que estàs vacunat, doncs, crec que permet entrar a un lloc amb més seguretat. Jo sempre he sigut... el passaport Covid ha anat passant per diferents èpoques, o sigui, al principi potser no era el més adequat, ara sí que és un bon moment per pensar en implementar-lo, però per mi la clau és que s'expliqui molt bé què és el passaport Covid. És a dir, un passaport Covid no és un permís per fer el que vulguis. És una capa més de protecció que et diu, doncs, que tens menys risc de contagiar-te. Menys risc no vol dir que no et contagiaràs, perquè et pots contagiar perfectament estant vacunat i pots passar el virus estant vacunat. Per tant, si s'explica bé i si es fa bé, doncs és una garantia més, no absoluta, de que entraràs a un lloc amb una certa protecció. Crec que el que està fent el govern català és la manera de fer-ho. Tens un comitè d'experts ara amb sensibilitats molt diferents. Jo sóc un d'ells, però n'hi ha 20 i tants més. Sí. Per tant, doncs, un pot dir que sí, un pot dir que no, però al final, quan sumem totes les idees de tothom, acabem trobant un punt mig, a més, ponderat i raonat. No són idees que llancem així a la balabalà, sinó que estan justificades, i el govern ens escoltarà i llavors decidirà què es pot fer i què no es pot fer, perquè una cosa també és la que els científics creiem que s'ha de fer, l'altra cosa és el que políticament i socialment es pot arribar a implementar, però crec que és la manera de fer-ho. Més que anar una mica per lliure, com s'ha fet una mica per ara, anem a parar un moment, pensar-ho, reunim les opinions d'uns quants experts i a partir d'aquí prenem decisions.
Però entenc que la primera resposta, vostè forma part d'aquest comitè, entenc que la primera resposta per part del govern quan poseu damunt de la taula aquesta qüestió i surt a debat públic, que si la resposta sigui, escolta, nosaltres escoltem però no tenim per què fer cas d'aquest comitè d'experts que tenim.
Sí, no.
Perquè si sou experts, en principi, per alguna qüestió en sou d'experts, no?
Sí, no, però em sembla adequat. O sigui, el comitè d'experts no ha de prendre decisions, ha d'assessorar les decisions. Les decisions les han de prendre els polítics. Els polítics és la seva feina, o sigui, no és la nostra feina prendre decisions. La nostra feina és donar totes les dades que els polítics necessiten per prendre aquestes decisions. O sigui, la clau és que els polítics ens escoltin. Que ens facin cas és una altra cosa.
Això sí, exacte. No, però clar, si us escolten i no us fan cas, aleshores de què serveix un comitè d'experts, diguem-ne?
Bé, jo crec que és important, fa un canvi molt important, perquè, per exemple, hi ha hagut moltes decisions preses al llarg d'aquesta pandèmia que dius, per què s'ha pres aquesta decisió si va en contra de tota la lògica científica? Ara, si el comitè públicament diu, per exemple, qualsevol cosa, s'ha d'aplicar el passaport Covid, i el govern diu no, no l'aplicarem, ha d'explicar per què. Això és diferent, estem parlant de transparència. Llavors, haurà de justificar molt bé les seves decisions. I això em sembla que és un acte i un exercici democràtic i de confiança en el públic molt important, i de transparència dels polítics, perquè poden haver-hi moltes més raons. Tu pots dir, científicament ens interessa tenir tothom tancat a casa. Clar, i el govern pot dir, mira, si tanquem tothom a casa, hi haurà una revolució i no podem fer-ho. Clar, però això s'explica. Jo crec que això és la manera correcta de prendre decisions ara.
Et faig una pregunta com a expert, eh? I la trasllado com a ciutadà per entendre-ho. Per què em beneficia necessitar el passaport Covid per entrar a una discoteca i no el necessito per entrar a un restaurant?
Les situacions són lleugerament diferents, i podríem plantejar si calgués també en un restaurant. Jo crec que també és una qüestió de nivells, no? Quin és el lloc on hi ha més risc i quin és el lloc on hi ha menys? O sigui, per exemple, passaport Covid per entrar a un concert a l'aire lliure. Doncs sí, està bé, però encara més si és en un lloc tancat, i encara més si és una discoteca en la qual no hi haurà distàncies, on hi haurà molt poques, les mascaretes al cap d'una estona saltaran per els aires, segurament, hi haurà molta gent en un espai tancat relativament poc ventilat, molt més necessari aquí que no, per exemple, això en un concert asseguts a l'aire lliure, o, per exemple, en un restaurant al qual tu pots controlar molt millor la circulació de persones. Per exemple, pots dir, doncs, mentre estigueu asseguts, no porteu mascareta, quan aixecau, porteu mascareta. Tornem a les capes, no? Si vas traient capes, doncs més risc, no? En una discoteca has tret pràcticament totes les capes. No hi ha distància, no hi ha res. A les altres llocs pots mantenir capes. Per tant, en principi, el passaport Covid el podries aplicar tot arreu. És una capa més, sempre va bé. Però llavors entrem en la part de dir, va, raonadament, econòmicament, socialment, èticament, a on realment és més útil. Llavors dius, pues comencem per les discoteques. Això no em sembla mala idea.
Em quedo, de moment, per tant, amb aquesta idea. Tal i com estem ara a Catalunya, si entenem que els casos aniran una mica a l'alça, però som capaços de fer-ho bé, i això vol dir, tot i que no tinguem més restriccions, portar la mascareta arreu, no ens hauríem de preocupar en excés, com a mínim per ara, ni de l'augment de casos ni d'aquesta variant Delta Plus.
Seria una mica la meva conclusió, sí. I crec que el que hem d'aprendre com a ciutadans, o el que hauríem d'haver après amb aquesta pandèmia, és que això pot canviar d'un dia per l'altre. Per tant, si m'entrevistes la setmana que ve, potser t'hauré de dir tot el contrari. Per tant, hem d'aprendre a ser flexibles. Però ara sí, en aquests moments estic d'acord amb això. Tranquil·litat, felicitat una mica de que les coses van bé, però molta prudència.
Doncs si hi ha cap canvi, la setmana vinent o quan toqui, tornem a trucar i ho anem explicant. Que vagi molt bé. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Salvador Massipés Metge és investigador de la Universitat de l'Est, viu als Estats Units i és membre d'aquest comitè d'experts que assessoren el govern català. Doctor Massip, que vagi molt bé. Bon dia. Val, doncs jo de moment em quedaré amb aquesta idea, no preocuparé gaire de la Delta Plus, però vaja, tal com ha anat al Regne Unit, normalment més que el que els passa amb ells allà després ens acaba passant aquí i no va gaire bé.
Jo que sóc de tarannà pessimista sempre, jo em quedo amb la frase, aquesta recuperació no és definitiva, pot ser que les mesures que s'apliquen avui d'aquí a dos mesos no serveixin. Amb la qual, sumat a que estem a dilluns, diguéssim, ja m'ha fotut la setmana a l'aire.
Pues jo encara diria més, diguem-ne, a mi la reflexió, i crec que val la pena parar-hi atenció, és aquesta darrera de si m'entrevistes la setmana vinent, igual canvio d'opinió, no? No, i em sembla interessant perquè, per una cosa que, bueno, que ella mateixa ha estat comentant, sobre qui ha de prendre les decisions, no?, el paper dels experts, perquè jo vull lluar, diguem-ne, el que ella ens estava compartint, que les decisions s'han de prendre els polítics. I jo crec que és així. I que s'ha de reivindicar que sigui així, eh? Primer per una qüestió purament democràtica. És a dir, els polítics són els que han estat elegits per això. Els polítics els hem de demanar que s'informin bé, que consultin els experts, que rebin, no?, i aglutinin totes les decisions, però, o totes les opinions, però finalment són ells els que tenen aquesta responsabilitat. Entre altres coses, per això mateix, perquè qui assumirà si d'aquí una setmana tot allò que dèiem ha canviat no serà el tècnic, serà el polític. Per tant, com a polític, és el qui ha de decidir, perquè també és qui ha de prendre i assumir la responsabilitat, no? I això per mi és clau. A més, perquè, i aquí sí que hi poso un matís en el que ella exposava, perquè en el grup d'experts no estan tots els experts. Estan els experts en salut, essencialment. I fins i tot parcialment, perquè segurament hi haurien d'haver-hi doncs, més psicòlegs, no? És probable. És a dir, altres disciplines sanitàries que tenen molt a veure amb la salut entesa de manera integral i de manera global, no? Però evidentment, tampoc hi ha economistes, no? I tampoc hi ha experts en moltes altres matèries que influeixen decididament en com gestionar una societat d'un país que va més enllà de la...
O juristes, per exemple.
Juristes, efectivament.
És a dir, se li pot exigir a algú tenir el passaport Covid?
Efectivament, efectivament, eh?
És un tema. Jo, a veure, mira, parlàveu dels restaurants a Itàlia, demanen el verdetto, el demanen des de l'estiu ja per entrar al restaurant. Vull dir que
bueno, ara a Itàlia te l'exigeixen per anar a treballar.
Correcte.
Que aquest matí també Javier Pacheco deia en aquest programa que res de res d'això.
L'alcalde de Nova York va dir que tots els treballadors públics de la ciutat de Nova York, els que no estiguessin vacunats i no tinguessin el passaport, ja podien anar desfilant per la porta. I jo en principi haig de dir que estic d'acord amb això. És a dir, un cop hem assolit ja un percentatge de vacunació del 70-80% i que realment tothom que ha volgut vacunar-se s'ha pogut vacunar. Això no es podia fer fa 6 mesos, però ara jo estic bastant d'acord. Però sí que, evidentment, planteja una sèrie de dubtes ètics, jurídics, de fins a quin punt l'Estat pot obligar algú a fer o a vacunar-se o a tenir un passaport, que entenc que generi controvèrsia i que en aquest ventall ample que ha de tenir un polític que no té un epidemiòleg, hi ha de ser, també, igual que totes les especialitats mèdiques que deies.
Sí, però fixa't que la recomanació... Sé que vols dir-li la teva, Roger, ara et dono pas, però fixa't que la recomanació d'aquest comitè d'experts és utilitzar-lo per anar al gimnàs, anar al teatre, entendríem, diguem-ne, Pont de la Cultura, i per anar als restaurants. Jo entenc les capes que deia el doctor Massip, que no és el mateix anar a la discoteca perquè... Val. Però tampoc estem tan lluny, eh? No estem en dos mons paral·lels, diguem-ne, eh? Vull dir que tampoc seria una decisió de salt quàntic, diguem-ne, que et diguin... El necessites per anar a la discoteca i ara, a partir de demà, també per anar al bar o al restaurant, no? Però vaja. A veure, va, Roger.
No, a mi m'ha preocupat una mica... Ho dic a nivell ja meu, eh? Però estem acostumats a viure amb certeses, no?, a la vida, i a la mesura que anem creixent anem construint certes certeses. I en aquest cas del Covid ens està passant una cosa, que és que per molt esforç i molta mesura que prenem, o sigui, ens vam confinar i després vam sortir del confinament, hem portat mascareta i tal, no veiem que això comporti després un efecte que sigui estable i durarà el temps. I m'ha preocupat que digués... Ara podem sortir, però hem d'estar pendents que, això que deia al final, que potser la setmana que ve la situació ha canviat dràsticament i que estem en un altre escenari. I això jo crec que introdueix un nou element en la manera en què nosaltres concebem la vida, eh? O sigui, el fet de que no hi hagi res segur i que a partir d'ara tot és eteri i tot pot canviar. I després sobre el tema del passaport Covid, a mi jo també estic d'acord en que s'hauria implantat a tot arreu, més que res perquè crec que és un efecte crida, un efecte per forçar el percentatge aquest petit de població que tenim, però que hi és, i que és un factor de risc, que no es volen vacunar. O sigui, gent que diu, no, jo ja sé que m'hauria de vacunar, sé que això pot provocar que altra gent mori, perquè al final, si tu no et vacunes, ets susceptible de contagiar altra gent, o sigui, pots encomanar amb més facilitat, pots contagiar-lo a altra gent, i a més, pot ser que hi hagi una variant, que acabis provocant que hi hagi una nova variant pitjor de la que hi havia. Doncs jo crec que aquí s'ha de ser molt seriós amb aquesta gent i dir-los que una cosa és que tu vulguis fer amb la teva vida el que vulguis i l'altra que tu puguis tenir efectes sobre la vida dels altres. I aquí és on estem. Jo ja sé que legalment hi ha tot un debat, ja sé que no es pot demanar als treballadors que es vacunin, que hi hauria segurament això que acabaria als tribunals, però bé, també és veritat que en les lleis espanyoles, per exemple, t'obliguen a portar casc perquè no et moris tu. Doncs de la mateixa manera que en aquest cas de la vacunació, jo crec que és més important, perquè no és que no et moris tu, és que no m'ha dit jo ningú.
Ara seguim amb aquesta qüestió. He de fer una pausa per la publicitat, molt breu, i després hi entrem, que, per cert, els nens aquí a Madrid, Roger, veu que ja no cal que portin la mascareta per anar al pati.
Doncs ara t'explicaré una cosa, això.
I ara en parlarem, perquè això ens lligarà amb el debat que ens ha quedat pendent sobre les inhabilitacions, etcètera, a partir del que ha passat al Congrés, perquè al final el que torna a posar damunt de la taula és un gran debat, que és què passa quan els polítics no fan cas. Publicitat i en parlem.
Ràdio Estel.
Portes una estona escoltant Ràdio Estel? Doncs portes una estona escoltant la nova ràdio. Si et pregunten, explica-ho. Tu escoltes la nova Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
A Prodents Centre Odontològic, des de fa 20 anys al barri de Sants, hi trobareu un tracte professional i familiar, a més de preus avantatjosos per jubilats. Som a l'Avinguda Madrid número 36, cantonada amb Arizala. Som especialistes en implants i pròtesis dentals. Demana pressupost sense compromís. Prodents Centre Odontològic. Descobreix-nos a prodentsbcn.com i al 93 330 60 50. 93 330 60 50. Per mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat, CoralCard és el teu gran aliat. CoralCard és un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquesta tardor necessites CoralCard. Sol·licita CoralCard a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. Apunta 669 56 17 68 i aconsegueix el teu CoralCard ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de CoralCard. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Amb la pandèmia, més de 800.000 persones han hagut de recórrer a les entitats socials. Durant aquest temps, hem acompanyat les persones en situació vulnerable, oferint suport en habitatge, treball o alimentació. Érem necessàries. Ara som imprescindibles. www.somimprescindibles.cat